A la Vinoteca tens la millor cervesa del món?
I tant, la Cap d'Ona.
Tens el millor rom del món?
I tant, el Siete Villas.
Tens el millor whisky del món?
I tant, el Tomatín. I també la millor aigua del món, la Benassal.
La Vinoteca, a la plaça Mercat d'Olot.
Ho tens clar?
I tant que sí!
Tenim moltíssimes coses claríssimes quan arriba en Miquel Fluvià aquí a l'estudi de Ràdio Olot. Avui suposo que acabarem de parlar de dos vins que ja fa unes quantes setmanes que arrosseguem.
Això sí que ho tinc claríssim.
Ho tens claríssim, sí, que avui...
Avui sí, avui parlem d'aquests vins. Sí, Miquel. O sí, i tant que sí.
Miquel, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Benvingut. Bé, és que la setmana passada ja van començar dient parlarem del Tritium, d'aquest celler, i parlarem de dos vins que són fantàstics i tal. Al final no van parlar dels vins, van fer una classe de història de l'Imperi Romà, de com va desaparèixer, de com es feien els vins abans, que és com fan els vins aquesta gent, no?
Correcte.
A veure.
Aquesta gent, anem de dret al gra,
exacte,
perquè no ens perdem pel camí, no? Cellers Tritium. Qui són els cellers Tritium? Són dos amics. Dos amics, en Javier i en Francisco, són dos amics d'infància, que tots dos provenen de família pagesa, de cinc generacions, i es van trobar un bon dia, a principis del segle XXI, uns 20 anys, en què ells venien de família pagesa i tenien tota una sèrie de vinya, no?
Sí.
Que el raïm el venien els grans productors de vins de la Rioja, més o menys ben pagat, no?
Yeah.
I se'n van donar compte, com bons amants dels vins que eren, de que el vi que s'estava fent a la Rioja tenia molt que desitjar. Que ells tenien una cosa molt especial, que tenien, era una vinya que pràcticament era única, i que l'estaven venguent, aquell raïm es barrejava amb tot d'altre per fer vins mediocres, que és el que s'acabava fent a la Rioja, no? Per què havia passat això, no? Durant els anys 60-70 hi va haver, a la Rioja, hi va haver un fenomen que es van arrencar milers d'hectàrees de vinya. Es van arrencar milers.
I
això va passar degut a la mecanització del camp. És a dir, hi va haver una cosa que es diu tractor, que es va popularitzar, no? Els tractors ja existien, però el que és la mecanització del camp, els tractors als anys 60-70 va ser el seu apogeo, no? I van dir, ostres, per mecanitzar el camp i per fer vinya, el tractor pot ser una molt bona eina. I a la Rioja no se'ls va ocórrer res més que dir, els tractors, què fan d'ample? Tant, no sé què fan, una amplada determinada. Tots els que hem vist un tractor sabem que són força amples, no? I carai, què passava? Que les vinyes eren estretes entre elles, el tractor no passava. Solució.
Fora la vinya.
Arrenquem les vinyes, les tornem a plantar i les fiquem separades que el tractor passi pel mig, no? Resulta que els francesos, a la mateixa època, als anys 60-70, moltes vegades parlem de per què les civilitzacions som diferents, no? I els països som diferents. La gent som els que fem els països, eh? Doncs resulta que els francesos es van trobar amb el mateix problema. Tenien les vinyes també estretes com eren a la Rioja, estretes iguals, i llavors algú que sigui aficionat als tractors antics, com són els tractors francesos antics? Estrets.
És veritat.
Per què? Per passar pel mig de les vinyes. Els francesos van dir, no, arrencar la vinya no, perquè si hi ha algú bo tenim és aquesta vinya...
Sí, senyor, que ja està arrelada.
Arrelada, centenària, que fa un bon raïm, jo faig uns vins de primera categoria, ara arrencaré la vinya perquè passi el tractor. No, senyor, que feu tractor. Em faig un tractor estret, que d'això, que el tractor tombarà... Vostè em faig un tractor estret. I feien tractors estrets que passaven pel mig de la vinya. I aquí s'ha marcat una de les grans diferències i un del gran perquè, de per què els vins de Bordeus, els vins de la Borgonya, tenen el pedigrí que tenen i tenen la nomenada mundial que tenen, i perquè els de la Rioja no acaben d'arribar a allò. Primera explicació.
Clar.
Doncs resulta que als anys 60-70 a la Rioja va passar això, però els camps propietat del Francisco i en Javier, de Tritium, que venien raïms els grans productors de vi del Rioja no ho varen fer. Pagesos humils, varen continuar amb la machada i la feina manual i alguna mula, i els raïms varen quedar plantats allà, no? I llavors es van venir els anys 80-90. Què va passar als anys 80-90? Els anys 80-90 van aparèixer les multinacionals. És a dir, van venir els grans productors de vins i de licors a nivell mundial, americans, francesos, italians, i van començar a comprar bodegues de La Rioja, no? I La Rioja, més o menys, a nivell comercial es venia bé, es va fer un bon màrqueting i es necessitava producció. Què passa? Si tu tens vinya vella, la producció és molt baixa, i allà que es necessitaven eren litres, que el vi de La Rioja es ven bé i necessitem milers de litres. Solució: arrenquem un poc que queda, el que no va arrencar el tractor, doncs ara ho arrencarem nosaltres, plantarem vinya nova, producció més alta, perquè això s'ha de vendre. Evidentment, el senyor Francisco Javier, pagesos humils de La Rioja, varen continuar amb els camps ja plantats, d'això, perquè plantar vinya nova també, això, és a dir, la vinya s'ha de comprar, per replantar, vol una despesa, això no és picar de dits i ja estigui fet, no? Doncs varen continuar amb els seus camps i ens vam trobar a principis del segle XXI amb Francisco Javier, dos amics de tota la vida, en què s'estimaven el món del vi, que van veure que el seu entorn, la fesonomia havia canviat totalment, que la vinya que hi havia tot era vinya nova, vinya que li faltava molts d'anys per poder treure un bon raïm i una bona producció, i que ells eren pràcticament els únics que es havien quedat amb vinya centenària, en què la vinya més jove que tenia 90 anys, i la seva vinya anava de 90 a 115 anys, no? I van dir: ostres, això no pot ser, no podem anar i el nostre producte barrejar l'amor dels altres, perquè no ens ho fem nosaltres, no? I és el que vàrem començar a fer aquell moment, no?
Clar.
Amb una cosa molt especial que molt poca gent coneix, el sector professional sí que ho coneix, però a nivell de públic en general no se sap, i s'explica molt poc, que és la genètica del raïm. És a dir, quina genètica tenia el raïm que tenia el celler de Tritium, no? Doncs això són els clons, no? Que és la varietat genètica de la que prové la planta, no? El tempranillo, no? Normalment, en aquest cas, que es diu, per cert, es diu tempranillo perquè és una de les varietats de raïm que madura més aviat. Això és una anècdota, no? Per això es diu tempranillo.
Per això es diu tempranillo, no?
Sí, perquè
va ràpid.
Va ràpid, és temprana, no? Doncs bé, doncs la varietat genètica són centenars de clons diferents. És a dir, tu agafes els seus camps, tenen 8 hectàrees de terreny, i trobarem centenars de clons diferents a cada parcel·la diferent. L'any 80-90, quan es va voler fer aquesta massificació per aconseguir molts milers de litros a La Rioja, el que es va fer també va ser limitar els clons de cepes que es plantaven a La Rioja a 6 varietats. És a dir, tot a la Rioja, la majoria de camps són 6 clons diferents de Tempranillo. Que són quines? Doncs les més productives, les que tenen més resistència a les malalties, és a dir, a les que donen un millor rendiment. Però què passa? Això què provoca també? Una classe de vi. Per això tot el vi de La Rioja, tot s'assembla. Per això a vegades hi ha gent poc acostumada a veure, que diu: ah, amic, a mi m'agrada molt el vi de La Rioja, però a més li agrada el que fa tothom. És a dir, el vi aquell vulgar, que bueno, que sí, però és allò, no hi ha matisos, no hi ha diferències, no? I tot l'altre és: ai, el trobo estrany aquest vi, no sembla de La Rioja. No, és que és un vi diferent, és un vi singular. Tothom a La Rioja, tot és igual, tot és, bueno, és normal, és correcte, però no és espectacular. És aquesta cosa que, és a dir, és... ho hem calçat tot en una mitjana de 5, correcte, que dona molt bona producció, però no hi ha absolutament res més. En canvi, doncs un celler com aquest, doncs què fer? El tenir tants de clons diferents de vinya, creen vins diferents en cada camp. I això és una cosa que passava antigament, i que encara i també passa, per exemple, a França, no? Els vins de Bordeus, els vins de la Borgonya, quan els francesos parlen del terroir, sí. El terroir no és res més que aquells vins que tu pots tenir plantat a una varietat, la que sigui, un Syrah o que sigui, qualsevol varietat, un Tempranillo, una varietat en un terreny i en un altre terreny totalment diferent et sortiran, doncs, vins amb la mateixa varietat de raïm totalment diferents. No? I què ho marca aquesta diferència? La terra que és diferent i el clon del vi que també és diferent. I això provoca una diferenciació i vins diferents i una singularitat de tots els vins. No? I per això aquí és la gran qualitat i el que fa realment diferent un celler com Tritium. És a dir, un celler com Tritium, que, anècdota bé a part, els seus camps estan a uns 436 metres d'alçada, és a dir, a l'alçada d'Olot, 440 sobre el nivell del mar.
Ja podríem fer vi aquí,
Exacte, estem a la mateixa alçada doncs, que tenen els camps de Tritium. Doncs tu miraràs doncs, un solar, una parcel·la i una altra parcel·la i et sortiran vins totalment diferents. I veus, aquí hi ha una mica l'explicació de tots els vins que fa Tritium, que et pots trobar, doncs, per exemple, dos garnatges diferents. Doncs hi ha una Tritium, una garnatxa, no? I llavors hi ha una altra que en diuen les garnatxes, per marcar una mica la diferència de que són diferents. Diu, carai, el mateix celler i dos vins que són de garnatxa, no? Per què això? No podríem fer una i ja està, no? Perquè una és d'un terroir i l'altra és d'un altre terroir. I tu els proves i són totalment diferents. I quin és més bo que l'altre? Bueno, aquí, evidentment, ja hi entren els gustos, no? Un serà més afruitat, l'altre, doncs, podria tenir uns matisos més diferents, més afruita madura, però al final et permet, doncs, fer realment una varietat de vins per gustos per tota la gent i diferenciació i diferenciats. Si tu vas als grans cellers, acaben tinguent doncs, una garnatxa, un Syrah, un criança, un reserva... És a dir, al final, la veritat, és a dir, tot és molt més estret, tot és molt més limitat. Aquí no. Aquí, dintre d'una mateixa varietat, d'exemple, una garnatxa, doncs, com he dit, doncs, pot haver-hi dos, tres, fins i tot quatre vins diferents fets amb la mateixa varietat i vins totalment diferents. No? És a dir, aquesta és la gran què, doncs, de la diferenciació de Tritium. Només una dada, abans quan he parlat de la replantació de la vinya, quan es va, als anys 80-90, es van replantar la Rioja clons de només de 6 varietats diferents, es van replantar més de 30.000 hectàrees. 30.000 hectàrees. Tritium té 8 hectàrees de vinya. Sí, més que res per posar les coses en dimensió i on estan. I anem-se'n, que si no em donarà temps, a parlar de l'essència blanca i el matiz, que són dos grans vins. L'essència blanca és un vi blanc, feta de 4 varietats. De macabeu, de malvasia, de tempranillo blanc i de garnatxa blanca. El macabeu i la malvasia... que és el 30-40% doncs, del copatge del vi, fet, com vàrem dir l'altre dia, amb àmfora, amb un àmfora de gran qualitat, doncs, provinent d'un gran ceramista que les fan a Itàlia. No? I montes el Tempranillo i la Garnatxa Blanca, fet amb botes de bordaleses de 228 litres de fusta de roure francès, no? Per què? I vos fan el copatge de les dues maneres d'elaborar el vi. Fan un copatge doncs de l'àmfora i un copatge de les varietats de raïm que han fet amb les botes.
Però jo, la meva pregunta és, i no poden fer-ho amb àmfores també els que fan amb botes?
Sí, però té una explicació. Es podria fer, però ells que van a buscar. És a dir, tu quan fas un vi amb àmfora, trauràs un vi amb unes característiques determinades. Quines característiques seran? Seran un vi molt fresc, molt fàcil de beure, molt golós, no? I ja està, podríem limitar-nos a fer això. Això és una possibilitat. Però si tu vols crear un vi molt complex, un vi de gran qualitat, què li buscaràs? Li buscaràs més matisos, no? I llavors agafen un tempranillo i una garnatxa i la, li fan la criança en fusta. I la fusta què aconseguirem? Aconseguirem el contrari, aconseguirem un, uns matisos molt més, molta més estructura, una mica de fusta, torrats, el torrat de la, de la, 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 la bota, després donant unes notes de xocolata, unes notes d'espècies, i això combinat amb aquell vi tan fresc i aquest vi amb molta més estructura, la combinació hauria de ser el vi, el que es busca, el vi perfecte, no? Aquell vi doncs, que té un millor dels, dels dos mons, no? Jo t'explicaré la meva sensació personal, que és una sensació que he compartit amb, amb molta gent i tothom ha tingut realment la mateixa, que és tu, tu agafes una ampolla d'essència blanca, l'obres, la decantes a la teva copa, te la mires, el primer que et sorprendrà serà el color. Un color és un vi blanc, però un blanc que se'n va cap a tons molt brillants, cap a taronjats. És a dir, que és, són uns tons d'una gran criança, d'una, d'una criança evolutiva realment important feta, feta amb l'àmfora, no? I botes olores, i olores, i en aquell moment quedes perplexa de les olors. T'inunda doncs, tota una sèrie d'aromes de pastisseria, de pastis, és a dir, de croissants francesos acabats de fer, és a dir, el, unes sensacions realment espectaculars a nivell d'olfactiu, és sensacional, dels millors vins que he olorat pràcticament mai. I et sap greu una cosa, et sap greu fer el primer glob, perquè tu saps que el primer glob, quan el fagis, doncs, aquell moment doncs, tens ja menys vi a la copa i s'està acabant la sensació. És a dir, et pots passar minuts i minuts i minuts olorant-te'l sense veure absolutament res. És aquells vins que una de les sensacions més importants que tenen és poder-lo olorar. Poder-lo olorar és, i què vol dir? Que quan, quan te'l veus no, no és bo, esclar, està boníssim. Està boníssim. És a dir, és un vi llarg, un vi sedós, un tuós fins i tot diria que és. És un vi espectacular, un vi molt i molt gastronòmic que per menjar va extraordinàriament bé, extraordinàriament bé, però que té la, el millor del, de les tres a les sensacions amb una degustació d'un vi, totes tres són sensacionals, des del color, l'olfacte, i el gust, no? Està tot, és a dir, situació totalment perfecta, no?
Essència blanca, es diu aquest.
Essència blanca.
Aquest vi deu ser caríssim.
Aquest vi, jo el trobo baratíssim, però, esclar, això, és a dir...
Depèn del... Clar, com es miri, no?
Depèn com es miri, clar. És a dir... és un vi que se'n va sobre els 60 euros, però... si ho comparem amb, depèn del que ho hagis, acabis comprant, és dir, si tu acabes veient l'elaboració que porta aquest vi, d'on ve, el que hem explicat fins ara, la producció baixíssima que hi ha, esclar, ho senzill és arrenquem tota la vinya, fem vinya jove, no traurem aquesta qualitat, després traurem una altra qualitat, en traurem molta més, però evidentment, també, quan que en traurem molta més, a un preu molt més, és a dir, molt més baix, no més econòmic, més baix. És a dir, aquí estem parlant de produccions molt baixes, l'esforç ja és el mateix, la feina ja és la mateixa, l'àmfora són àmfores de gran qualitat, la barrica són barriques de gran qualitat, tot això lligat al final al producte, és a dir, relació qualitat-preu, jo et puc dir que és un vi econòmic. És a dir, jo prefereixo obrir una ampolla d'essència blanca un cop quan convé, no pas obrir cada dia una ampolla de vi. Vull dir que al final, és a dir, el, per mi és el vi indicat, doncs, per exemple, per obrir un dia de Nadal. És a dir, un dia de, un dia de, una nit de Cap d'Any. Una nit de Cap d'Any, doncs, és el vi doncs, que has de treure en una taula. Jo puc dir que aquest Cap d'Any passat, unes quantes taules doncs, d'aquí a Olot varen tenir sobre la taula essència blanca. Però em varen demanar, Miquel, recomana'm un vi per obrir, per acabar l'any. Doncs és que un vi per acabar l'any Essència Blanca.
Un vi exclusiu, podem dir-ho, no? Per sí, dates sí. exclusives, Essència Blanca. Però
és, aquell, són, perdona, és aquells vins que la persona que el beu, si no és un enamorat del món del vi, aquell dia se'n fa. Aquell dia se'n fa perquè dius, acabes entenguent què és un bon vi i acabes entenguent que no tot és igual i que realment doncs, un bon vi és una cosa que surt del que normalment es troba a les prestatgeries i amb aquells que fan totes les coses igual, sempre és el mateix, i que, bueno, que diu, jo no entenc de vins, però aquest que diu que jo no entenc de vins, que és mentida, perquè tots hi entenem, doncs jo no entenc de vins, però provo una copa d'Essència Blanca i dic, carai, això està molt bo, això és diferent.
Bé, tenim aquesta Essència Blanca, com dèiem, però també tenim l'altra, que és el Matiz.
Tenim el Matiz, que el Matiz seria més d'un mateix, però amb un vi negre, no? Aquí ja les varietats són diferents, ja estaríem parlant de Carinyena, Mazuelo, que en diuen doncs, a la Rioja, o Sansó, que en diem aquí a l'Empordà. Aquesta varietat està feta doncs, en barrica, fan el mateix, fan la varietat aquesta en barrica, i llavors fan la Garnacha negra i Tempranillo, doncs amb d'això, al revés, amb bota,
ara,
amb bota.
Ara.
I la Carinyena amb Mazuelo, doncs amb àmfora.
Però seria el tant per cent més gros, el de l'àmfora, diguéssim?
Sí, no, igual que el blanc. És a dir, un 40% amb àmfora i aproximadament un 60% amb bota.
Molt bé.
I llavors també buscar el millor dels dos mons, el millor del món de l'àmfora i el millor del món de la barrica, per aconseguir doncs, també exactament el mateix, però amb un vi negre. No? És un vi negre doncs, que té... Per un costat, la fruita, s'hi nota molt i molt la fruita madura, la cidera, la maduixa, però allò realment madurada, allò carnosa, però al mateix temps les espècies, la xocolata, el cacau, la fusta, el cuiro, doncs tot això lligat a dins de tota l'estructura del vi, que, i el mateix, no? Te'l mires a color... sensacional, un violeta maco, preciós, és a dir, fosquet, però amb molts de brillos en què acaba apareixent el violeta bonic, és a dir, que no és un vi fosc, és un vi amb vida, no?
Sí, sí,
i llavors l'olores i tres quarts del mateix. Pots passar estones i estones olorant-te'l, és a dir, amb uns altres aromes. Aquí ja no ens apareixeran els croissants i la mantega i les pomes cuites, però ens apareixerà, doncs, bé, això, el bosc, el sotabosc, la xocolata, les espècies, la fruita madura, i això ho iràs trobant de mica en mica, irà evolucionant a la copa, i evidentment, doncs, quan te'l veus, doncs també, doncs, a part de superfresc, una acidesa super ben marcada, amb molt bona estructura, molt gastronòmic, especial per menjar divinament, no? I el millor dels tres mons, no? I també et pots passar, sap greu deixar-lo d'olorar perquè t'oloràs el que facis un glop, doncs ja en tindràs menys i l'experiència s'estarà acabant, però bueno, és realment, han aconseguit tant amb un blanc com amb un negre la mateixa història, han aconseguit doncs, la mateixa estructura, la mateixa història d'un gran vi. I tant el que li agradi el vi blanc com que el que li agradi el vi negre, doncs poden gaudir-lo, no? I doncs aquí sí que ja hi entren els gustos, no? Hi haurà gent que et dirà doncs, que l'Essència Blanca li agrada molt més i gent que et dirà que no, que el Matiz li agradarà molt més. Però aquí, evidentment, entre els gustos, no? Perquè hi ha gent que li agrada molt més els vins negres i hi ha gent que li agrada més els vins blancs. Però aquí ja no hi ha tema de discussions.
Molt bé, escolta'm, dos vins exclusius, doncs dos vins per enamorar-se, com deies tu.
Exacte.
Per un costat aquesta Essència Blanca i per l'altre el Matiz, d'un celler que encara fan les coses molt ben fetes. I que, com tu has explicat molt i molt bé, encara continuen amb aquelles vinyes de fa molts i molts i molts i molts anys.
Exacte, i que molts d'anys les... Però, esclar, òbviament, tot té un límit. Arribarà un dia, doncs cada dia les produccions són més baixes, però bueno, cada dia també les produccions guanyen en qualitat, perquè nosaltres avui hem parlat de dos vins, però Tritium no s'acaba tot amb l'essència blanca i el matís. El seu catàleg de productes hi ha més de 25 denominacions diferents i vins diferents, no? Vull dir que hi ha molt per triar i per remenar, i poder algun altre dia doncs en parlarem d'algun altre, perquè hi ha coses realment, realment diferents i espectaculars.
Molt bé, doncs un altre dia en parlarem. Nosaltres ho farem dimarts vinent, no sé de quin tema, o de quins vins, o de quin celler...
Avui hem anat bé de temps.
Avui hem anat... Bé, avui t'he deixat que diguessis, sí. Avui ens hem centrat, si més no, hem parlat d'aquests dos vins que feia unes quantes setmanes que volíem parlar-ne i no arribàvem a parlar-ne mai.
Molt bé.
Miquel Fluvià, gràcies. Fins la pròxima setmana.
Fins la pròxima, a reveure.
A la Vinoteca tens Empordà?
Sí.
Tens Bordeaux?
Sí.
Priorat?
Sí.
A la Vinoteca?
A la plaça Mercat. La Vinoteca. Ho tens clar?
Sí!